Quan cremarà la Garrotxa? Que ningú s'espanti, perquè aquest és el títol d'una jornada que tindrà lloc aquest proper cap de setmana, on es plantejaran els reptes i oportunitats del mosaic del paisatge de casa nostra. I és que hem tingut molta sort a la Garrotxa, perquè al llarg d'aquests últims anys i amb el canvi climàtic no hem tingut cap mena d'incendi. Pot haver-hi hagut algun incendi puntual, però res comparable, per exemple, amb altres comarques com l'Empordà. Des de les ADFs organitzen aquesta jornada que vol posar de manifest la situació que té la nostra comarca, que pateix la nostra comarca. Ens sembla que no hi ha sequera, però tot i que plogui sovint, hi ha un sotabosc que és una autèntica màquina de propagació de flames. Ara es parla d'aquests incendis 3.0, que això és una cosa que s'hi troba molt sovint, per exemple, a la comarca de l'Alt Empordà, on ja malauradament sí que han patit incendis i fins i tot de caire mortal. En Xevi Quintana és un dels membres de les ADFs de casa nostra. Què tal, Xevi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quan cremarà la Garrotxa?
Esperem que mai. Aquesta és l'intenció nostra, no? I per això treballem, perquè no cremi mai. El que passa que malauradament hi ha molts ítems que ens diuen que és possible, i més amb la tendència que estem agafant, no?, de sequedat, de temperatures i del dia a dia que els meteoròlegs i tota la població en general ho veu.
S'ha quedat a altes temperatures i jo ja apuntava aquest sotabosc que al llarg dels anys no s'ha cuidat. Vaja, és un autèntic polvorí, no?
Sí, la veritat és que hi ha molt de factors, no?, que intervenen. Molta gent en diu el bosc brut, i tal com diu en Marc Estén Nou, cap del Graf de Bombers, no?, el qual tots hi tenim estima i que el seguim, ell en diu bosc mal gestionat, i que aquesta mala gestió ens porta un bosc estressat, no? I un bosc estressat vol dir un bosc que pateix, i per tant el fet de que pugui cremar és molt, molt fàcil. Aquí a la Garrotxa tenim diverses coses que ens han fet que el bosc estigui malament. Una d'elles va ser la propagació de la papallona del boix, que són boscos que de boix en tenim molt i que ens donaven una... ens trencaven la continuïtat del que era el terra amb les capçades dels arbres, perquè era una planta forta, verda, que costava de cremar, i amb la plaga de la papallona s'ha assecat, s'ha mort molta d'aquesta planta, i això ens fa que hi hagi molta continuïtat del sotabosc cap a les capçades. És molt diferent tenir un foc que corri per terra o un foc que corri per capçades. L'altra cosa va ser les nevades, episodis de nevades, llevantades, el famós Glòria que vàrem tenir, no?, quantitat d'arbre caigut en les zones boscoses, que això fa que encara hi hagi més massa forestal castigada, no?, i que això és combustible, però combustible pur, per en cas que hi hagi una ignició o una seqüència d'un foc que ens vingui de fora, no?, que són coses que parlem, si en cas, d'aquí a pocs minuts.
De fet, Xevi, una de les coses que preocupa és que es pugui generar un foc a casa nostra, per tots aquests factors que tu ara comentes, i també un foc sobrevingut, és a dir, estem molt a prop de la comarca de l'Alt Empordà, on sabem que allà s'hi propaguen incendis pràcticament cada estiu. Hi ha hagut alguna ocasió en què hem estat molt a prop de tocar la zona de l'Alta Garrotxa, no?
Tots tenim en ment el 2012, no?, la columna de fum que ens venia de l'Empordà, un foc de grans dimensions i molta velocitat de propagació, al qual tots teníem la gran por que ens entrés a l'Alta Garrotxa. Nosaltres som exemple, nosaltres no existíem com a ADFs. Hi havia les ADFs que feien prevenció, però els voluntaris d'ADF n'hi havia molt pocs a la comarca. En aquella època nosaltres som part del personal que vàrem dir: ostres, això ens preocupa. D'aquí va ser com vàrem començar a ens informar i vàrem entrar a les ADF, i ara som els que som, no?, que tenim un grup de voluntaris i que treballem. Però aquesta ignició que va haver-hi a l'Alt Empordà és la por que ens fa, no? Focs que puguin venir de fora, empesos per altes temperatures i per vents forts, i que ens entrin a l'Alta Garrotxa, que és una zona molt difícil d'actuar pels camins que hi han, per la zona com és, perquè és una zona molt boscosa, amb molta cinglera, no?, i de molt, molt difícil accés. Després és una zona preocupant a l'hora de fer una actuació. L'altra cosa és la ignició a casa nostra. Les ignicions que hem tingut a casa nostra normalment han estat per temes agrícoles. Focs que s'han originat o amb màquines empaquetadores de bales de palla o cosetxadores o amb treballs agrícoles o altres irresponsabilitats que hi pugui haver hagut, i que això ha causat una ignició i que, degut a la sequedat dels nostres cultius, doncs, bueno, crema matoll, bueno, crema el que és la part agrícola i la propagació és a matoll, i si ens entra bosc, la veritat és que el podem controlar bastant bé en les condicions que teníem anys enrere.
Ara mateix, la zona que més preocupa és l'Alta Garrotxa?
Nosaltres, com parlem de... Com a comarca hem de parlar tota la Garrotxa, no? Nosaltres diem que tenim dues Garrotxes. Tenim la Garrotxa dels túnels de Castellfollit cap amunt, no?, que potser reté més humitat, que ha rebut més precipitació, tot que tenim punts de l'Alta Garrotxa que han rebut molta precipitació aquest any. Però és cert que dels túnels cap a Argelaguer, Besalú, Sant Ferriol, la zona de Maià-Montcal, Beu, de Sales i Llierca, doncs és una zona que és molt seca, i en diuen la Garrotxa empordanesa aquesta, no? I després tenim tota la part que ens donaria més cap a Mieres, Santa Pau, i podríem tocar Planes Hostoles, no?, que això ja són veïnatges en Pla de l'Estany, Gironès o Osona, no?, que aquestes també ens dona certa por perquè, bueno, també pot haver-hi ignicions que ens vinguin de fora. Nosaltres sempre fiquem aquesta mena de balança, no?, aquesta zona més seca, que és tota aquesta part més que toca l'Empordà i a Gironès, i la part més de dintre, Vall d'en Bas, bueno, tenen algun punt, perquè tots tenen algun punt més sec dintre de les seves contrades, però potser no és tan preocupant a hores d'ara com la zona aquesta que t'esmentava.
Clar, de totes maneres, la zona més difícil als accessos és l'Alta Garrotxa, això està més que confirmat, no?
Tots coneixem la terra d'Espri de Malapetge, no?
Sí.
Però alguna cosa ho varen dir en el seu moment, i sí, és cert. De fet, s'està fent el pla de prevenció d'incendis de l'Alta Garrotxa, i bueno, s'està redactant, si no vaig errat no voldria una falsa notícia, crec que ja està redactat. Ara el que s'ha de fer és començar-ho a posar a treball i a començar-hi a posar-hi una mica l'esforç tots de veure com ho fem.
El que passa és que falten recursos econòmics per tirar endavant aquest tipus de mesures, no? Perquè, clar, estem parlant, m'imagino, de l'obertura de camins, de l'obertura d'espais, de poder habilitar vies per tal de que es pugui intervenir en cas de necessitat, i això també s'ha de conservar. L'administració té prou recursos en aquest sentit?
Bé, pel que sabem nosaltres, l'administració sí que destinarà una part econòmica ara en la gestió forestal i a la prevenció. En el pla de l'Alta Garrotxa no t'ho puc dir-ho perquè ara mateix el desconec. És un pla nou que s'ha acabat de redactar, com he dit, i que ara ens el posaran sobre la taula i ho començarem a treballar-lo. L'administració ha posat un esforç amb diners. A on arribarà això? Clar, depèn de la capacitat que tinguem tots per poder tirar endavant tots aquests tallafocs i aquestes mesures que s'hagin de prendre. Les ADFs aquí a la comarca totes fan prevenció. Aquí som 13 ADFs, la federació compta amb 13 ADFs aquí a la comarca, i totes treballen en prevenció. Quina prevenció fan? Obertura de franges al voltant dels camins, obertura de caixa, que en diem nosaltres, val? És desbrosa a banda i banda de camins que estan contemplats en els plans de prevenció d'incendis,
sí.
I després alguna millora de ferm en cas que s'hagi de fer. Clar, aquesta subvenció, tota aquesta feina ve subvencionada per la Diputació de Girona, que la qual el 75% ve subvencionat per ells i el 25% li posem les ADFs als ajuntaments. I després hi ha una zona que se'n diu PECs, que són punts estratègics de gestió, i aquests, doncs, bueno, alguns venen, si els fa els ajuntaments, venen subvencionats per la Generalitat, i són punts que bombers els tracta com a punts molt, molt estratègics en cas que hi hagués un incendi, perquè podríem fer de tallafoc o podríem emplaçar-hi vehicles si fes falta. Són punts molt estratègics que ells els tenen catalogats, els tenen indicats on s'han de fer, i nosaltres, bueno, tots treballem amb aquesta línia. El que no pot ser és que aquí cadascú treballi pel seu costat.
Clar.
Aquí o fem treball de xarxa i comencem a ser comunitaris, o amb aquestes coses és impossible poder arribar a una fi una mica digna.
Escolta, Xevi, abans ens deies que a partir dels incendis del 2012 va ser quan es va posar més fil a l'agulla tot el tema de les àrees de defensa forestal. Quan parlem d'ADFs, són això. Dius que n'hi ha 13 en aquest moment a la comarca de la Garrotxa, formades totes per voluntaris, entenc?
No, les ADFs estan formades per propietaris forestals, en la qual també hi ha una representació dels ajuntaments, perquè està clar que si treballem en els municipis aquest vincle ha de ser molt i molt, molt fort. És una manera de col·laborar l'un amb l'altre, és el que et deia abans de fer xarxa.
Mm-hmm, val? Sí.
Després això estan formades pels propietaris forestals i els voluntaris. És un tema que ara estem treballant molt al decret, perquè el decret de les ADFs és del 86, vull dir,
té els seus
dies, en el qual moltes de les coses que estem fent actualment no s'hi contemplen, no s'hi contemplen les federacions, no s'hi contempla el secretariat d'ADFs de Catalunya, no s'hi contempla el voluntari, tot i que totes aquestes formacions estan ja treballant a dintre de les ADFs i que el voluntari és una peça clau. Aquí a la comarca comptem, hi ha dos tipus de voluntari, ara em diràs com va això, els carnets verds i els carnets grocs. Perquè ens entenguem, el carnet verd és un voluntari que pot participar a partir dels 16 anys, es fa una formació a distància i unes pràctiques en les ADFs, i la seva tasca és la prevenció, la vigilància forestal i treballs forestals, treballs amb desbrossadores, amb el material que faci falta. Després, el voluntari groc és un voluntari que com a mínim ha de tenir un any d'experiència de carnet verd, tenir 18 anys, i a partir d'aquí fa una formació ja per treballar en zona calenta d'incendis forestals. És el voluntari que veiem equipat i que treballa conjuntament amb bombers per ajudar amb les tasques que ens encomanen ells, i fa unes pràctiques dintre l'Escola de Seguretat Pública de Catalunya. Actualment tenim aquí a la comarca 37 voluntaris de carnet groc, repartits a les ADFs d'Argeleguer, Maià, Sant Ferriol, Tortellà i Vall d'en Bas i Ridaura, i després tenim uns 30 voluntaris, 13 dels que teníem abans i una fornada que hem fet ara, que en diem, de 17 de la nova promoció, que, bueno, aquests 30 voluntaris, doncs, ja els tenim de carnet verd i que en un futur passaran a ser carnet groc.
Quines característiques ha de tenir una persona que vulgui ser voluntària d'una ADF?
Jo penso que el principal és que s'estimi el país. Perquè si no t'estimes el país, la feina que fem nosaltres és per defensar el país, no? I la nostra premissa és, bueno, que la part forestal, que tan castigada tenim, no? Doncs si podem donar-hi un cop de mà, pues benvinguda sigui, i aquesta és la nostra finalitat, no n'hi ha cap més. Nosaltres sempre que treballem en temes de prevenció, ho fem amb els plans de prevenció d'incendis forestals, mirant els plans de prevenció d'incendis forestals, consensuats amb la Diputació o amb la Generalitat i amb els ajuntaments, i després el que fem és, amb els incendis forestals sempre treballem de la mà de bombers. Bombers són qui ens indiquen quines feines hem de fer, on les hem de fer i quan, i és la manera de col·laborar els uns i els altres. L'única vegada que treballem sense bombers, que és la nostra força que tenim, és la primera intervenció. Com que estem sobre el territori, quan surt un incendi se'ns avisa, som molt ràpids en arribar a nous llocs. Després, aquesta és l'eina que tenim els ADFs, no? De fer aquesta primera intervenció, perquè si amb aquesta primera intervenció amb vehicles lleugers que portem 600 litres d'aigua, no portem gaire res més, no? I eines manuals, podem operar-lo o apagar-lo, no? Pues aquesta feina és molt, molt lloable, perquè poder farà que un incendi d'aquests petits no es converteixi en un incendi forestal, doncs, que es pot desenvolupar més o menys depèn de les condicions que es donin.
Entenc que hi ha d'haver una disponibilitat, si no absoluta, bastant propensa, no?, a que et puguin cridar en qualsevol moment i que hagis de sortir una mica. És com aquells que en el seu moment vàrem estar a la Creu Roja, no? Tant tu com jo hi vam
temps.
Ser. I tant que sí. Clar, hi ha d'haver un component de voluntariat i sobretot hi ha d'haver un grau de compromís també molt fidel, no?
Els que hem set voluntaris i que hem estat amb entitats com Creu Roja i que portem anys treballant no s'allunyen d'aquest perfil, no? Nosaltres el que fem, hi ha el Pla Alfa que ens indica en quin nivell estem de risc d'incendi forestal i que ho publiquen des dels agents rurals cada dia, no?, des d'Acció Climàtica. Nosaltres, quan tenim un Pla Alfa en el qual el risc d'incendi és alt, pels grups de WhatsApp, perquè tots funcionem així ara, doncs es fa una crida i els voluntaris, els que poden, perquè no deixem de ser voluntaris, doncs donen la seva disponibilitat. Nosaltres podem dir que ara, de moment, per sort, amb la gent que som, a tots els incendis que ens han cridat ja hem pogut actuar. I és més, hem pogut actuar amb incendis l'any passat, com va ser Ventalló, Ventalló, el de Vilafant i el de Llançà, que se'ns va demanar ajuda, i quan marxem de la nostra zona, marxem amb un vehicle lleuger d'eines manuals, però els vehicles d'aigua sempre es queden a la zona i coberts per personal per si passés alguna cosa a casa nostra. El que no podem fer és desvestir un sant per vestir un altre, no? I això ho tenim molt clar.
Xavi, en un moment en el qual sembla que totes les entitats tenen problemes per trobar personal, en el vostre cas us passa el mateix o funcioneu d'una altra manera i, per tant, les persones interessades en participar-hi els mou quelcom més que formar part d'una entitat?
La Garrotxa tradicionalment no ha cremat, no? I això és com hem començat aquesta entrevista. Després, és cert que aquí trobar voluntaris al començament, van fer de voluntaris potser els que ens vam creure amb tot això, no? I que ens hi vam trobar-hi potser d'una manera més directa i van començar amb un grup de companys a tirar endavant tot això. A mesura que van passant èpoques d'incendis forestals que se'n parla més, que se'ns veu més, o que fem alguna campanya uns altres, sempre hi ha una remesa de voluntaris, 5-6, que se'ns apunten. El perfil és de nanos molt joves, que per una part va molt bé, comencen amb el carnet verd, els que fem des de la base és la manera d'anar-los creixent, no? A dintre de l'agrupació i anar-los incorporant. I aquesta és la filosofia que estem fent nosaltres. Torno a dir, és una comarca que el foc no se l'han cregut mai, perquè per sort no n'hi ha hagut, i jo crec que a mesura que vagin passant coses, de fet ho veiem, cada cop que anem fent, doncs anem donant compte que això fa poc temps vam fer una entrevista a la comarca, en la qual dèiem, saps què és una ADF? I és curiós, hi havia molta gent que no sabia què era una ADF. Tu vas a l'Empordà i majoritàriament la gent sap què és una ADF, però la comarca de la Garrotxa, com que és una cosa que fins ara no és que no fes falta, és que la comarca anava tirant a la seva manera, no tenia gaires incendis i a partir de que ens hem creat, ara potser sí, la gent comença a saber què és una ADF i això també ens ajuda que els voluntaris s'apuntin més.
Diguem que mai som conscients de les necessitats que poden tenir les coses o del sentit de les coses fins que ho necessitem i se'ns posa el mirall al davant, no?
De fet, som una societat que podríem posar un tants i tants exemples, no? Que fins que no ha passat, després no ens despertem, no? De fet, amb els incendis anem tardíssim, no? Una de les coses que veiem, no?, és que tothom parla de la gestió forestal, no? I ho veus tant a nivell polític com a nivell social, però costa molt de que es facin les coses, no? I aquí s'ha d'agafar una mica el toro per les banyes, que diuen, no? I s'ha de començar a fer alguna cosa perquè la gestió forestal, veiem que és molt complicada, al propietari li costa fer una gestió forestal, li posen pegues per tots els costats, els projectes costen de tirar endavant, no? I després, quan tens un projecte que tira endavant de sostenibilitat, hi ha un dic que diuen, volem ser tan sostenibles que som insostenibles, no? I és una frase que la vaig sentir fa poc i me l'agafo una mica perquè és... em va tocar, i penso que és totalment cert, no? Tots parlem, comprarem de proximitat, però ho fem? Fa dos dies en una entrevista es va dir, fem una anàlisi, obrim la nevera de casa, obrim l'armari de la despensa, no? I mirem quins aliments tenim allà, mirem alimentació, no ens emboliquem en gaire res més, i de tot el que hagin comprat l'última setmana, no vulguem fer molt lluny, a veure quants diners han revertit a la nostra comarca o a la proximitat del nostre país. I fem una anàlisi i poder veurem que si no ens hi posem tots una mica de cares, no? I posem empenta i els productors han de regular els preus que per suposat han de tenir el seu benefici perquè com a productors l'han de tenir, però que el comprador també trobi una facilitat per comprar aquell producte, no? I que tot això reverteixi que al final tinguem un territori en el qual hi puguem fer més mosaic, el famós mosaic agrícola, no? Recuperem les feixes abandonades, hi hagi més cultiu, els ramaders que tenim, nous ramaders joves que diuen que no troben pastures, com pot ser que no trobin pastures si tenim el bosc, no? Tan mal gestionat. Jo penso que aquí, per això fem una mica això, no? Una, perquè tota la gent de la comarca faci un pensament en què passa en el nostre territori i després perquè puguem obrir una mica de debat i a veure si aconseguim que es remogui alguna cosa.
O sigui, ens ho hem d'acabar de creure tot plegat.
Jo crec que sí. Que...
I la burocràcia tampoc ajuda.
No, per suposar que no. Per això dic que quan ens hi hem de posar de cares, ens hi hem de posar de cares, hem de tirar una línia a terra i l'hem de posar-nos a tots a darrere la línia i mirar endavant i caminar tots cap a davant. No pot ser que hi hagi gent que camini de reculars, no? Cap a la mateixa direcció perquè no sumarem. I això tracta de sumar, no de restar.
Quan cremarà la Garrotxa? Aquest és el títol de la jornada que tindrà lloc aquest dissabte. Reptes i oportunitats del mosaic del paisatge. A partir de les 10 del matí al casino de Tortellà, si no hi podeu anar, hi ha la possibilitat que ho seguiu també a través de streaming. No hi ha excusa per no seguir-ho. I participareu tu mateix, Xevi Quintana, de la Federació d'ADF de la Garrotxa, la Sara Sánchez, del Consorci de l'Alta Garrotxa, la Míriam Sant Germán, de Boscos i Recursos Forestals, en Jesús Bonada, del Cos d'Agents Rurals, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Albo Canya del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública i l'Edgar Nebot del GRAF dels Bombers de la Generalitat. Per tant, un ampli espectre de tota la gent que està compromesa amb el bosc i amb l'entorn i amb la seva preservació.
I tinguent clar que parlarem només del nostre territori. O sigui, no parlarem de la Catalunya central, d'aquesta zona que ja sabem que crema o de l'Alt Empordà.
Sí, està clar, està clar.
Parlarem de la nostra zona perquè s'entengui molt bé aquest canvi. Cada un dels ponents, la idea és una intervenció d'uns 20, màxim 30 minuts, per exposar ben bé el seu tema, que no ens repetim, que cadascú expliqui el seu i que d'aquí en puguem treure un profit, pues, que sigui una mica per tirar endavant tots els projectes que hi pugui haver. I està convidat tothom, hem convidat entitats, agrupacions que estiguin més vinculades al món forestal, per suposat, no? Però que tota la població que vulgui estar convidada a anar-hi, la sala és prou gran per encabir prou gent, tampoc sabem mai què mouràs, no? De persones que puguin assistir a un acte així, i després hi ha la possibilitat aquesta de seguir la poca canal YouTube del Consell Comarcal, doncs per allà es passarà per streaming per tal de qui ho vulgui seguir ho pugui veure.
Que passi el que passi, no serà perquè els que us hi dediqueu no hagueu avisat. Per tant, cal que s'us escolti.
Aquesta era la intenció, remoure una mica, no? Que se'n parli i que si per mala sort algun dia passa, doncs no es pugui dir que no s'ha avisat.
Xevi Quintana, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies per tot.